Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
El dispositiu de proves massives de PCR per buscar el coronavirus a Sabadell servirà de referent per impulsar-ne més el conjunt de Catalunya. Aquesta és la intenció del Departament de Salut, que espera que amb aquesta mesura es pot ajudar a contenir el virus a tots els municipis on es registrin nous casos. Avui és el segon dia que la ciutat viu i veu la realització de proves PCR a les places Picasso i les Termes. El secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, destaca el perfil que s'està buscant a Sabadell.
Sobretot persones entre 15 i 40 i 44 anys, és a dir, aquesta és la informació doncs, que hem estat distribuint i que l'Ajuntament ha distribuït, de 15 a 44. També és veritat que després hi ha altres, és a dir, hi ha altres supòsits que fa doncs, que sigui més obert. Però aquest, el target principal era aquest.
Amb les dades publicades avui a la ciutat, el risc de rebrot és de 171,15 i la R, la taxa de contagi, de 1,26. Aquest és el principal argument d'aquest divendres, dia 7 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
El bombardeig d'Hiroshima durant la Segona Guerra Mundial es tractarà a les escoles i instituts de la ciutat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Serà a través d'un programa de Cultura de la Pau impulsat per l'Ajuntament, que es posarà en marxa el curs que ve. La iniciativa arriba just quan es compleixen 75 anys del bombardeig d'Hiroshima, que va suposar la mort immediata de 80.000 persones al Japó i de prop de 300.000 pocs anys després pels efectes de la radiació.
I en esports s'incrementa l'activitat a la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell.
En les últimes hores, el club ha anunciat la renovació del capità Àngel Martínez i la incorporació de Víctor García, jove extrem valencià de 22 anys, que arriba cedit per part del Real Valladolid.
Aquestes i altres informacions durant els propers minuts aquí al 94.6 de Ràdio Sabadell amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, 33-34 graus, ens està ballant una mica el termòmetre. En tot cas, si mirem cap al cel, assolellat, cap núvol a la vista, i la previsió, de fet, és que continuï així durant les properes hores, tota la tarda. Al punt de les 4 de la tarda, segurament, ens plantaríem en 35 graus, per tant, compta amb la calor. I després, al llarg del cap de setmana, també es preveu una sensació similar de temperatura, així com un cel prou clar. És l'evolució prevista per la resta de la setmana. Això és el que us podem dir de moment de la previsió meteorològica. I ara que hem mirat el cel, mirem a la Terra, com s'està circulant pels transports públics que ens queden més a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que per treballs de millora ha interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres, afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons s'indiquen els diferents operadors. Finalment, cal recordar que el servei de metro, Ferrocarril de la Generalitat i tram finalitzen a la mitjanit, tant avui com demà. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja, perquè fa la circulació viària. De moment, cap incidència ni res a destacar, una bassa d'oli a totes les vies que menen cap a la nostra ciutat, tant les principals com les secundàries. Anem cap als 5 minuts sobre el punt de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El dispositiu de proves massives de coronavirus de Sabadell servirà de referent per impulsar-ne molts més arreu del territori. Així ho ha anunciat des del Departament de Salut, assegurant que aquesta mesura pot ajudar a contenir el virus a tots els municipis on es registrin nous casos abans que el contagi sigui comunitari. Tot plegat quan la realització de proves PCR a les places Picasso i les Termes compleix avui la seva segona jornada. El mateix dispositiu, també amb dues carpes en dos barris diferents, s'ha posat en marxa avui a Terrassa, mentre que a Ripollet se n'ha instal·lat una per reforçar el dispositiu porta a porta que va començar dimecres, Karen.
A Sabadell, tot i el retard de prop de dues hores en l'inici del dispositiu, es van fer ahir 798 proves PCR. 361 a la plaça Les Termes i 437 a Picasso. Des de Salut consideren que es va a bon ritme per fer les 3.000 plantejades fins dissabte. L'objectiu és fer un cribatge en asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys al col·lectiu que té més vida social i que, per tant, pot transmetre més el virus sense saber-ho. El director de la Unitat de Seguiment del Coronavirus de Catalunya, Jacobo Mendioroz, explica quins ciutadans haurien de fer-se la prova.
Si has tingut comportaments de risc, si has estat en reunions sense mascareta, si has estat en concentracions de persones 5 dies abans, 7 dies abans, si has estat en una reunió amb amics on la gent no portava la mascareta i que estava ja bé, no? I ara hi ha un augment de casos a la teva comunitat, és la persona idònia per anar a fer-se la PCR.
En cas que un sabadellenc presenti símptomes de coronavirus, però no ha de passar per aquestes carpes, sinó pels centres d'atenció primària. Ho ha destacat el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon.
Que si algú té sintomatologia, i també en l'explicació i en la informació es deia, si algú té sintomatologia ja pot anar directament al centre d'atenció primària o trucar al 061. No és el lloc, en principi, però que la idea és que aleshores ja anem pel circuit normal.
Segons dades publicades avui, el risc de contagi de coronavirus ha baixat a Sabadell en 15 punts respecte a l'últim recompte. Ara es troba al 171,15 i la taxa de contagi és d'1,26.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els programes d'ocupació impulsats per l'Ajuntament de Sabadell han permès contractar 53 persones aquest juliol. La durada dels contractes és diversa i va des dels 2 mesos fins als 9. Es fan a través de l'empresa municipal Promoció Econòmica, qui també ha establert una línia de finançament amb Microbank per potenciar l'autoocupació.
Per la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, es tracta de permetre als aturats que reprenguin la seva experiència professional.
El programa d'ocupació el que fa és que persones que estan en situació d'atur puguin reprendre la seva experiència professional i adquirir una millora de cara a la seva ocupabilitat, sobretot en aturats de llarga durada, etc. I a més, fan un retorn a la ciutat perquè fan coses a la ciutat que d'altra manera o trigaria més a fer-se o no es podrien fer.
Els llocs de treball són d'auxiliars d'acompanyament a la gent gran, auxiliars de xarxes, oficials de neteja, oficial de jardineria, arquitecte tècnic, agents cívics, mainaderes, personal pel manteniment de patis escolars i personal de suport tècnic. Alguns estan vinculats als programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. És el cas de l'Enfeina't, que permet la contractació de persones en atur de llarga durada, o el Treball als Barris, dissenyat per donar oportunitats a persones veïnes dels barris del sud i de Ripoll.
Normalment nosaltres els fem un seguiment tècnic i hi ha força gent d'aquesta que aconsegueix tornar-se a contractar o a trobar una feina de similars característiques. No dintre del mateix programa, però sí ja en el mercat laboral.
A més, es contracta personal vinculat a llocs de treball per donar servei a les piscines municipals, com ara el manteniment del vas, el guarda-roba o les taquilles.
A banda dels aturats, la Covid-19 també ha afectat els emprenedors i ara l'Ajuntament ha establert una línia de finançament d'1 milió d'euros per aquests casos conjuntament amb el Banc Social del grup CaixaBank. Es tracta de Microbank.
El Microbank és una línia de finançament que persegueix és potenciar l'autoocupació, incentivar l'activitat emprenedora i afavorir l'oportunitat entre homes i dones, o sigui, a autònoms, a petites i mitjanes empreses que estan en una situació delicada, ja sigui ara per la situació de la Covid o perquè estan passant una situació delicada a l'empresa, poden obtenir aquest microcrèdit.
Les quantitats que es poden demanar van des dels 2.000 euros fins als 25.000 a baix interès. El Vapor Llong ja en fa l'estudi de viabilitat i poden optar autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors amb facturacions inferiors als 2 milions d'euros.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Garantir que les noves generacions de sabadellencs coneixen la història i les seves conseqüències per evitar cometre els mateixos errors. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament de Sabadell, que ha creat un nou programa de Cultura de la Pau pel curs que ve. El projecte s'ha donat a conèixer coincidint avui amb la commemoració del 75è aniversari del bombardeig d'Hiroshima durant la Segona Guerra Mundial. Un bombardeig que va suposar la mort immediata de 80.000 persones i de prop de 300.000 pocs anys després pels efectes de la radiació.
El programa de Cultura de la Pau es dirigeix a infants i joves i oferirà diferents activitats per treballar a les escoles i instituts de la ciutat. La tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, destaca la importància de comptar amb programes relacionats amb la memòria històrica i, més concretament, amb fets com el bombardeig d'Hiroshima.
Aquest any es compleixen 75 anys d'aquest episodi que, malauradament, no s'hauria de tornar a repetir i que veiem cada dia en diversos països del nostre planeta. Nosaltres volem reclamar un món sense armes nuclears i cal insistir en els programes que eduquen els més petits en la cultura de la pau.
Morell destaca la importància d'incidir especialment en els nens i joves més que no pas en altres col·lectius.
Les noves generacions ja no recorden aquell fet i no el podem oblidar com a humanitat, i és per això que a Sabadell posem l'èmfasi en els programes pedagògics adreçats als més petits, els quals a través d'un conte poden entendre que un element tan senzill com una grua de papiroflèxia es pot convertir en un símbol de la pau que volem pel nostre món.
Entre altres continguts, es donarà a conèixer el context en què van tenir lloc els bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki. A més, també s'abordaran diferents aspectes de la cultura japonesa, com l'art de l'origami i la història de Sakako, una nena afectada pels bombardejos d'Hiroshima. El programa inclou una part de continguts teòrics i una altra de pràctics, i de fet, tenint en compte el context actual, s'ha adaptat per poder realitzar-se tant de forma presencial com en línia.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac i els sindicats de Nissan s'emplacen a treballar plegats per trobar una nova empresa que volia assumir la planta de la companyia automobilística a la localitat vallesana. Després que els treballadors han ratificat per unanimitat l'acord definitiu sobre l'ERO, ara tenen 18 mesos de marge per aconseguir un nou patró.
L'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic, també a treballar per la seva reindustrialització. Les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan es tancaran les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada. En aquesta última població hi ha 120 persones treballant directament, més alguns proveïdors. Miguel Ángel Boiza, secretari general de Comissions Obreres del grup Nissan, diu que els llocs de feina que preocuparan a partir d'ara són una quarantena.
Realmente, como ha habido un acuerdo de salidas con prejubilaciones, con diferentes rangos de edad, pues claro, la plantilla de Moncada era bastante grande y de aquí al 31 de diciembre están afectados por este acuerdo de prejubilaciones todos menos 40 trabajadores, con lo cual solo 40 trabajadores los que serán necesarios reindustrializar. Con lo cual entendemos que la planta de Moncada, con cualquier comprador que venga, se va a poder solucionar fácilmente el garantizar los puestos de Moncada y que incluso será necesario traer otros puestos nuevos.
Amb aquests acords cars, l'expedient de regulació d'ocupació, el sindicat considera que a partir d'ara les empreses s'ho pensaran dos cops abans de prendre la decisió de marxar.
Nosotros éramos la primera empresa en más de 40 años de la industria, la empresa más importante que decidía irse. Después de Santana, que fue en los años 80, no ha habido una empresa de automoción que haya decidido cerrar en España. Y evidentemente, con la situación que viene, no descartamos que pudieran darse otras situaciones parecidas en la automoción o en proveedores importantes. Y pensábamos que nosotros éramos la lanzadera de lo que pudiera venir. Con lo cual, para nosotros era muy importante conseguir un buen acuerdo también por eso. Porque si nosotros el acuerdo era malo, si nosotros doblábamos la rodilla, estamos convencidos que otras empresas que puedan tener situaciones de crisis podrían optar por seguir la misma línea que Nissan.
Per la seva banda, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, diu que treballaran perquè vingui un inversor.
El Ayuntamiento de Moncada sí que tendrá un papel activo para garantizar que venga aquí actividad industrial y garantizar los puestos de trabajo no solo de los trabajadores y trabajadoras de Nissan, sino también de las subcontratas y los proveedores, esas 20.000 familias a las que hay que exigir al Estado y a la Generalitat que se ponga a trabajar ya por ellos.
El següent any i mig caldrà sumar esforços perquè una altra companyia s'interessi per les tres plantes.
Repassem de manera més breu altres notícies de fora de la ciutat. La justícia belga rebutja l'extradició de l'exconseller de Cultura Lluís Puig en considerar que el Tribunal Suprem no és competent per emetre l'euroordre ni per jutjar-lo.
La decisió l'han comunicat fa poca estona els advocats de Lluís Puig, qui ha demanat l'anul·lació de la causa.
Si la justícia europea belga aplicant la jurisdicció europea, considera que el Suprem no és competent, és que el Tribunal Suprem no era competent per iniciar el judici de l'1 d'octubre i condemnar a 100 anys de presó a la presidenta del Parlament de Catalunya, els Jordis i a la resta de membres del govern. Per tant, d'entrada, demano fermament des d'aquí que s'anul·li aquesta causa.
Es tracta de la primera sentència de la justícia belga sobre les euroordres emeses pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra els líders independentistes. Aquest jutge va retirar la primera euroordre després que la justícia alemanya descartés extradir Puigdemont per rebel·lió. La segona euroordre va ser rebutjada per la justícia belga per un defecte de forma. La decisió del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les es pot recórrer davant del Tribunal d'Apel·lació i després encara es podria presentar recurs al Tribunal de Cassació.
I la mesa del Parlament rebutja la petició de Ciutadans de suspendre el ple de la cambra sobre la monarquia, previst i que de fet ja s'està desenvolupant aquest divendres.
Això permet que el ple comenci amb la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra. La petició de Ciutadans pretenia així impugnar el ple que va demanar Torra després de la marxa del rei emèrit Joan Carles I i de les sospites de col·laboració del govern espanyol. El PSC s'ha abstingut finalment a la reunió de la mesa i la majoria independentista s'ha imposat per permetre el ple. El vicepresident del govern i coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, diu que seguirà denunciant que la monarquia espanyola és una institució corrupta per definició i antidemocràtica.
I ara mateix continua aquest ple. Està intervenint el líder del grup socialista, el diputat Miquel Iceta. I el Departament de Salut demanarà que es prorrogui 15 dies més la resolució que suspèn l'obertura de discoteques i altres sales d'oci nocturn a Catalunya.
Una mesura que expira aquest cap de setmana. Es tracta d'una resolució que va entrar en vigor el 25 de juliol per 15 dies, durant els quals el sector hi ha recorregut i ha demanat que no es prorrogués. Salut Pública té el recurs preparat contra la decisió judicial que permet a restaurants i bars obrir més enllà de mitjanit, però per un tema processal el presentarà a partir de l'11 d'agost.
I una vintena de científics han demanat una avaluació independent i imparcial de la gestió del coronavirus a l'estat espanyol, tant la del govern de Pedro Sánchez com dels executius autonòmics, i que la faci un panell d'experts estatals i internacionals.
En una carta publicada a la revista internacional d'àmbit científic The Lancet, els sindicats, els signants volíem dir, defensen que cal trobar una explicació de per què Espanya s'ha vist tan afectada per la Covid-19, tot i tenir un dels millors sistemes sanitaris del món.
I la compravenda d'habitatges a Catalunya es va enfonsar un 30,1% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística.
En relació al maig, però, la caiguda interanual es va moderar, ja que aleshores va ser del 47,9%. En total es van formalitzar 4.493 operacions, la xifra més baixa només de juny des del 2016. El descens registrat a Catalunya al juny és inferior al de la mitjana del conjunt de l'Estat, amb un 34,3% menys i 27.221 operacions.
I atenció, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu per segon cop aquest estiu el pla Procicat per onada de calor davant les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest divendres comença un episodi de temperatures màximes extremes a les comarques del Pla de Lleida, on el llindar d'avís és possible que se superi durant 3 dies seguits. La temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 graus, tret de zones de muntanya. A partir de demà dissabte, la zona afectada s'estendrà a la Catalunya central i a les comarques del Prepirineu central i occidental. A Sabadell, el risc màxim serà demà dissabte entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. És important evitar l'exposició al sol a aquestes hores, hidratar-se i controlar la temperatura dels habitacles.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí i de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha accelerat algun dels fronts oberts en les últimes hores. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
A banda de la primera incorporació anunciada ahir, Víctor García, el club ha fet oficial aquest matí la renovació d'Àngel Martínez.
Sí, el capità Arlequinat era l'únic dels 5 jugadors que van arribar a l'estiu del 2017 que encara no havia ampliat el seu contracte. Els altres 4, Josu Azcoidi, Òscar Rubio, Pedro Capó i Aleix Coc, ho havien fet en els últims mesos. Just després de pujar a Marbella, tots 5 es van fer una fotografia compartida a les xarxes amb el text La Resistència. Àngel n'ha fet referència en declaració a Ràdio Sabadell.
Vaig posar jo la resistència perquè, com et dic, l'hem viscut de tots els colors, hem viscut moments pues, no dolents, però sí crítics, on l'hem tret a davant i ara ens toca gaudir d'aquest moment. I si no és fàcil estar 4 anys en un lloc i bueno, doncs imagina't si ho fas de la mà d'aquests companys, pues tots 5 que hem estat tots els anys visquent tot tipus d'experiència, pues bueno, és algo molt especial i que ara podem gaudir de la segona també junts, és una experiència única.
En 34 anys, el migcampista gironí tornarà a trepitjar els camps de segona divisió després de fer-ho fa una dècada amb el Girona i, casualitats del destí, s'enfrontarà per primera vegada com a rival a l'Espanyol, l'equip en el qual es va formar i va debutar a primera divisió l'any 2007.
L'Espanyol han passat competicions europees, nosaltres patint a segona B fins a l'últim moment, qui ens anava a dir que aquesta temporada competiríem a la mateixa categoria. O sigui, malauradament ha sigut per el descens de categoria de l'Espanyol, que ha fet molt de mal, però nosaltres també, amb la gran temporada que hem fet, combinant amb aquest ascens, casualitat de la vida, el futbol té aquestes coses tan inesperades, que l'any que ve passarem de jugar a la Danny Hark, que ja és especial per mi, perquè és un lloc molt màgic on he viscut dies i anys molt especials, pues, arribar a jugar a Cornellà del Prat.
Amb la renovació d'Àngel, la direcció esportiva torna a confiar en els mateixos futbolistes pel doble pivot, a Madri Cuevas, Xavi Boniquet i Antonio Romero. Ara només falta per tancar la continuïtat molt propera de Néstor Querol i Edgar Hernández.
Un cop es facin oficials, el Centre d'Esport Sabadell tindrà 19 futbolistes amb contracte en vigor de cara a la pròxima temporada segona divisió. Ahir a la tarda, com diem, es va tancar la primera incorporació, la del jove Víctor García.
Sí, l'extrem dret valencià de 22 anys arriba cedit per part del Real Valladolid, amb qui va renovar prèviament fins al 2023, enguany ha jugat 27 partits amb el Promeses a segona B, amb el qual va marcar 4 gols i va disputar l'eliminatòria d'ascens de la primera ronda contra el Barcelona B. També va debutar amb el primer equip del Pucela a primera divisió, marcant a Mestalla contra el València. Abans havia format part del Deportivo Fabril. Com a capità del Centre d'Esports, Àngel li ha donat la benvinguda.
Tenim el coneixement, el que hem pogut anar a veure per xarxes, el que m'ha comentat la gent i bueno, veu que és un jove molt, molt de talent, molta velocitat, ens donarà moltes alternatives i, com et dic, confiem plenament en el club, que saben bé el que necessita l'equip, tothom el que vingui serà una part més de la família, l'ajudarem i farem que sumi, no? Al final necessitarem de tots els jugadors que estiguin bé, que estiguin units amb l'equip i això serà la nostra força.
Tot i la seva clara vocació ofensiva, la idea de la direcció esportiva és que Víctor García actuï en el carril dret, volíem dir, complementant-se amb Òscar Rubio.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Miquel Moyano viurà a partir de la tardor la seva primera experiència professional a l'estranger. Aquest boia sabadellenc de 26 anys, format fins als 18 a les categories inferiors del club, canviarà el waterpolo Màlaga per l'Ensaboa de la segona divisió francesa.
Moyano tenia la intenció de tornar al Rubí aquesta temporada, on hi havia jugat durant 7 temporades a primera divisió, però l'interès d'aquest equip situat a peus dels Alps ho va canviar tot. Era un tren, diu el waterpolista local, que no podia deixar escapar.
Buscar una experiència nova com a jugador, de viure bueno, un altre tipus de waterpolo. Vaig anar a Andalusia perquè m'agradava el joc i m'agradava una mica la filosofia aquesta de la Lliga Andalusa d'un altre tipus de waterpolo i com a experiència totalment bona i clar, això de marxar fora del país, d'aprendre un altre idioma, d'una altra forma a sortir de la zona de confort, crec que no hi havia mai una oportunitat així, que l'havia d'agafar el tren, l'havia de pujar.
La intenció del seu nou equip és pujar a la Pro A, la màxima categoria del waterpolo francès. En els últims dies, Moyano ha rebut els consells de l'excapità de l'Astralpool, Òscar Carrillo, que en el seu dia també va jugar a França abans de tornar a Can Llong.
Vaig parlar amb l'Òscar perquè bueno, sabia que havia estat al PEI i que estava
diverses temporades allà jugant, i el conec, he jugat amb ell, i era com una referència que necessitava el seu suport, i em va dir que sí, sense cap dubte, la Lliga Francesa és una lliga que porta molt nivell i que té diners, que bueno, la primera divisió s'ha reforçat molt bé, i vaig parlar amb ell i em va dir que on estava també, a la zona on estava també, era molt, molt xula i que gaudís.
Moyano segueix amb atenció les notícies sobre l'evolució del coronavirus aquests dies a França, però des del seu nou club li han assegurat que a la zona d'Aix-les-Bains no hi ha pràcticament afectació.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.